Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Júlia Julbe. Notícia que acabem de saber: Israel incrementa la pressió sobre l'ONU i anuncia que no donarà visats als representants de l'organització. Tot plegat després que les darreres hores el secretari general Antonio Guterres hagi demanat un alto al foc immediat sobre Gaza. Unes paraules que han tingut una resposta immediata de la delegació israeliana. Demanen la dimissió de l'alt càrrec de l'ONU, ja que consideren que mostra comprensió pels assassinats massius de nens, dones i gent gran i, com dèiem, bloquejarà els visats als representants de l'organització. Estarem molt pendents d'aquesta última hora. Mentrestant, aquest matí l'exèrcit israelià ha anunciat la mort d'un comandant de Hamas que hauria estat implicat en un dels primers atacs el passat 7 d'octubre, que va causar 1.400 morts i més de 220 segrestats en territori d'Israel. Uns bombardejos que dues setmanes després no s'aturen. Aquesta nit, desenes de palestins han mort en un nou atac massiu contra diversos edificis de la franja de Gaza. I conflicte a banda, avancem amb més qüestions. El president del Partit Popular ha criticat el PSOE i l'acusa de canviar d'opinió en funció de les necessitats per mantenir-se al poder. En aquest sentit, també ha preguntat als votants de Junts si estan a favor de les polítiques econòmiques anunciades ahir a l'acord entre socialistes i Sumar. Ho ha dit en un esmorzar celebrat a Barcelona, que ha seguit en Pau Massí. Pau, bon dia.
Bon dia. Alberto Núñez Feijóo ha explicat que ve a Catalunya a portar la revolució de la veritat. Pel líder del PP, aquesta veritat és avui: el Principat està pitjor que abans del procés i que els únics que en treuen profit són els partits independentistes i el PSOE. Per això, Feijóo pregunta als votants d'aquests partits si estan d'acord amb el que assegura que pactaran per tirar endavant la investidura de Pedro Sánchez.
Yo le diré la verdad a los votantes del PSC, que otorgaron una victoria a un partido que hoy negocia lo contrario de lo que juró y perjuró en campaña. Le diré la verdad a los votantes de Junts, que estoy convencido de que no entienden que su voto valga para aplicar la política económica de Podemos. Y le diré la verdad al conjunto de los catalanes, para que no dejen que el cuarto y el quinto partido en votos en las elecciones generales hable por todos ellos.
Envoltat dels pesos pesants del partit a Catalunya i amb l'expresident José Montilla entre els oients, el líder del Partit Popular ha afirmat que el seu és un partit bilingüe i que si Podemos no està inclòs al pacte anunciat ahir, més aviat que tard, hi haurà una crisi de govern.
Moltes gràcies, Pau. I sobre aquest acord, el govern català considera que PSOE i Sumar estan envaint competències de la Generalitat. Així ho ha assegurat la consellera de Territori, Esther Capella, durant la sessió de control que s'està fent al Parlament de Catalunya. La consellera considera que tots els compromisos que Sumar i PSOE han recollit a l'acord, després també els haurà de pagar la ciutadania catalana. I més qüestions. Encara a Barcelona, en menys de 24 hores, ha caigut un segon arbre de grans dimensions. Ara el carrer Sardenya. L'accident ha obligat a tallar la sortida del túnel de Camèlies al districte d'Horta-Guinardó. Els fets han tingut lloc poc abans de les 8 del matí. Diverses dotacions dels bombers i la Guàrdia Urbana s'han desplaçat fins a aquest punt. A més, membres del Servei de Neteja Municipal continuen treballant a la zona. I, per cert, un altre arbre va caure sobre un taxi a tocar de la plaça de Catalunya sense causar ferits. I a punt d'enfilar a les 11 i 4 minuts, esports amb Pol Corredoira.
El Barça juga avui contra el Shakhtar Donetsk a 3:15 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, a la Champions, un partit que estarà marcat de nou per les baixes que arrossega el club. Xavi no podrà comptar pel partit amb Lewandowski, Pedri, De Jong, Rafinha, Koundé, ni tampoc amb Sergi Roberto. En aquest cas, Gavi tampoc podrà jugar perquè està sancionat. Ferran Torres manifestava ahir en roda de premsa que vol assumir més responsabilitats a l'atac blaugrana.
Sí, obviamente, estamos teniendo muchas lesiones. Creo que estoy preparado para dar ese paso adelante. Me siento con mucha confianza y a partir de ahí, pues sí, preparado para lo que me venga.
A la jornada d'ahir, el Madrid va guanyar a Patín a l'Sporting de Braga per 1-2, amb gols de Rodrigo i Jude Bellingham. Els blancs, amb aquesta victòria, són líders del grup C amb 9 punts. El Sevilla, per la seva banda, que queia a casa contra l'Arsenal per 1-2, es complica la vida en aquesta competició, i victòria de la Reial Societat per la mínima contra el Benfica. I en motor, un incendi al circuit valencià Ricardo Tormo obliga a posposar la segona tanda d'entrenaments de la Fórmula E. La Federació Internacional d'Automobilisme ha obert una investigació per esclarir els fets que van succeir al final de la primera sessió d'entrenaments de pretemporada d'aquesta competició al circuit Ricardo Tormo. Avui no correran després que ahir a la tarda una bateria s'incendiés i cremés un garatge al circuit.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí a una hora, serà a les 12 del migdia. Tot seguit, Joan Trias, d'aquí uns minuts, entrevista a la caravana l'actor Jordi Martínez, protagonitza l'Amic Retrobat, que podran veure al Teatre Goya.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les coses quotidianes, amb David Balaguer.
7 minuts que passen de les 11 del matí. Com sempre, David Balaguer, que es queda amb nosaltres per presentar-nos coses quotidianes. Quina cosa quotidiana ens presentes avui, David?
Avui parlarem de disfressar-se.
Home.
No sé si a vosaltres us agrada el tema aquest. O si en algun moment...
Em va a ratxes.
Clar, és que és un tema. Et va a ratxes. Jo pensava que potser en algun moment de la teva vida, més que ratxes, és en un moment determinat de la teva vida, quan potser ets petit, sí, t'agrada i després no... Però no, dius que et barratges, vol dir que potser en algun moment et tornarà a agradar. Ara, per la cara que has fet, crec que no estàs
ara
en un moment,
no
estàs
en un moment
de disfresses. No. No estàs en un moment de disfresses. No.
No, però he fet molt, és a dir, disfressar-me em recorda fer el burro. I, clar, això m'agrada.
Exacte. Sí, sí. Potser ens agrada a tu i a mi, que som dues persones bastant semblants en molts aspectes, potser ens agrada disfressar-nos quan no toca. Quan el calendari ara no ho marca, no?
Ah, exacte.
I un dia ets a casa teva i et fots unes dents postisses, no, i una perruca,
aquí,
i llavors t'agrada.
Aquí anem.
T'agrada.
Aquí anem a fer...
L'última disfressa, quina ha estat? L'última que recordis?
Bona pregunta. Bona pregunta.
Mira, la té oblidada. Perquè... I tu, Andreu, com portes el tema de les disfresses?
A veure, jo quan era petit sí que em disfressava molt per la castanyada, per Halloween, que
en
diríem.
Clar, clar, és que ara...
És que per Carnaval nosaltres, que ara el José ha posat la cançó de Carnaval...
Mira.
A Solsona no ens disfressem.
Ah, no, que us poseu les
real.
Bates aquelles,
sí,
eh?
Sí, exactament,
com va,
sí,
això?
Doncs això, en comptes de disfressar-nos com a tot arreu, feu, doncs no, a Solsona som especials i ja ens posem bates, ja està.
Ells són,
sí,
especials.
Són molt especials, sí.
I la meva última disfressa...
Sí, aquesta.
Ara.
Jo me'n recordo, perquè es va posar molt de moda un temps, no?, de posar-se accessoris. D'aquells que, per exemple, semblen que travessi un ganivet pel cap.
Ah, sí, sí.
Doncs aquesta va ser l'última, sí.
Au.
I quan era petit em disfressava de vampir.
Ara
no sé, no sé què hi tenia.
Ara que ve el castawin aquest. O
és que justament parlem de disfressar-se perquè s'atansa una jornada
ara
en què els Estats Units han aconseguit estendre els seus tentacles, que són de potent ventosa sobre la societat catalana, i arriba el Halloween.
Sí.
El Halloween, que és un nom amb molta gràcia, a mi m'agrada molt aquest nom, que moltes persones tenen dificultats per dir-lo, aquest
ui,
nom.
Sí. La Vanessa.
Sí, exacte, aquell àudio és viral.
Home.
I no pararies d'escoltar-lo, té molta gràcia, t'agrada escoltar-lo i sempre rius quan l'escoltes.
Halloween, grupo, soy Vanessa.
Sí, sí. Sí, molta gent té problemes per encertar-ne la pronúncia d'aquest mot de Halloween i llavors encara el fa més graciós. Encara el fa més graciós, aquest nom.
Sí, sí.
Perquè
sí,
el nom
sí,
ja està molt bé, Halloween a mi m'agrada.
Ve del gaèlic, eh?
Sí.
Ve del gaèlic irlandès.
Correcte. Sí, sí, molt bé. Veig que... Perquè n'heu parlat algun dia o ja ho sabies, això?
No, no.
Ah, ho sabies,
sí,
ho sabies.
Sí,
no, ja no ho sabia, per exemple,
sí,
això.
Sí. Molt bé, Joan, et felicito.
Gràcies.
És un tio, que està molt, molt conreat, Joan Trias.
Sí, sí.
Doncs això, no? Molta gent, per això, ja té preparades les seves disfresses, o les té en ment,
sí.
I arriben aquestes disfresses terrorífiques, vampirs,
zombis... Tu quina és l'última que t'has
disfresses? És que, ui, jo... A veure, jo faig molt a deshores, no? Allò que dèiem,
sí, sí, sí,
fora,
sí.
Fora de temporada, clar. Fora de temporada. A mi m'agraden les coses fora de temporada. I moltes vegades jo agafo... M'agrada posar-me perruques...
Però per què? Perquè aneu a les festes aquestes de temàtiques, o no?
Ah, aquest tema sortirà, també, el tema de les festes temàtiques. Que les detesto, però alguna vegada, sí. Quan era més jove hi havia anat i vaig celebrar una festa temàtica que em va agradar molt.
Fixa't.
Que després us explicaré. Però no toquen aquests, les disfresses aquestes de vampirs, zombis, la sang de broma, sang de broma d'ojo, d'aquesta que et poses aquí, que després costa molt de treure.
Sí?
Costa
sí.
Molt de treure aquesta sang. Haurien de fer
tinta,
un tipus, haurien de fer un tipus de sang que costés menys de treure. Mm. Aquestes que compres a les botigues o als basars.
Ketchup en els
totalment.
Dius, això ha de ser tòxic... per nassos, perquè costa molt després de treure. És una cosa que a mi... Mm.
Això ho podria fer Núria Ros de Lifestyle, com treure el maquillatge.
Sí, sí, exacte.
Com treure el maquillatge de disfresses.
Ah, exactament.
Jo no puc evitar ara, potser és perquè m'he transformat en el clàssic rondinaire.
No, home, no.
Que m'agradaria haver-me transformat en el clàssic rondinaire més endavant, amb 60 anys o així, però a mi m'ha passat ja amb 46 anys, que sóc un rondinaire. I quan veig la gent disfressada, sento molta mandra. Sento molta mandra perquè...
Sí, eh?
Però sobretot pel després. Mm. No per la prèvia, sinó pel post. El moment de la prèvia és divertit, disfressar-te, sí. Et col·loques allò que t'hagis de col·locar, el que diu ell, no? Aquell ganivet que et travessa el cap, la sang de broma, et pintes la cara de blanc, unes ulleres, uns solcs negres al voltant dels ulls... Sí. Tot això està molt bé, però...
Això, ja.
Això ho portes de sèrie des que fas aquest horari,
sí.
No? Des que fas l'horari matinal, ja no necessites pintar-te...
Porto doble ullera.
Exacte. A veure, no, però això estàs... A veure...
Tenidor, eh? Una mica.
Una mica, però... Sí. Una mica, s'ha de dir. Però t'escau, trobo que et queda bé.
Mira què
et
dic. Cau bé l'ullera,
et queda bé, et queda bé.
Un dia parlarem d'això.
Sí, et queda bé. Llavors sento aquesta mandra, però no per la prèvia, sinó pel després. Una vegada la festa s'ha acabat...
Sí.
No? Ja, tornin vostès cap a casa, que la festa s'ha acabat.
Eh? Tornar a casa disfressat.
Aquesta és la cosa que a mi no m'acaba de convèncer.
Perquè l'anar, com que vas alegre...
Vas amb
no.
Aquella il·lusió,
exacte.
La disfressa...
És igual si tothom et veu.
A més, sí, però i a més ja no. Segurament molta gent també va disfressada, llavors no et sents tan fora de lloc,
clar.
No?
La tornada ja vas amb mitja disfressa.
La tornada allà al metro,
no
mitja disfressa...
Res no té sentit.
El maquillatge...
Ja cau.
Com dirien, se te ha corrido el rímel. Aquesta frase en castellà m'impacta molt. Se te ha corrido el rímel. Doncs això, aquella pintura ja va caient...
O els llavis, per exemple, perquè has begut i... Se t'ha quedat allà el pintallavis.
El pintallavis se t'ha traslladat a les dents, a les incisives davanteres, sí. I llavors tens les incisives de color vermell. No,
sí, sí.
Tot s'ha desmuntat, no? Aquell, quan les coses es desmunten, a mi em fa mandra.
Sí. Llavors mira, ara passa... la Núria ens deia que si se te corre el rímel, rímel waterproof d'aquest.
Ah, veus?
Sí,
veus com
ja... És una bona solució.
Veus?
És això, el problema és quan aquí... El problema és quan sonen les campanades que finiquiten la festa, llavors hauria de passar com el conte de la Ventafocs,
sí.
Que és un conte que m'agrada molt perquè allà hi ha un encanteri, que ella va disfressada, en realitat va disfressada aquella festa,
sí, sí.
Perquè ella no és d'aquella manera, no és una princesa, sinó que és la Ventafocs.
Correcte.
I llavors allà hi va disfressada. I a les 12, quan sonen les 12 campanades, torna al seu estat vertader.
Sí.
Torna a la prèvia. Sense haver de passar ni per desmaquillatge...
Imagina't,
ni
per... pum.
Exacte. Llavors jo crec que això hauria de funcionar d'aquesta manera. Quan la festa de disfresses s'acaba, que tornessis instantàniament al teu estat
moment
natural.
Moment Ventafocs, eh?
No, això estaria molt bé, la veritat.
El moment Ventafocs. S'acaba la festa i tu tornes al teu estat previ sense haver d'agafar el metro disfressat, sense arribar a casa teva disfressat, mirar-te al mirall i dir, hòstia, ara m'he de treure tot això.
Clar.
Són les 2 de la matinada.
Tens ganes d'anar a dormir.
Tens ganes d'anar a dormir i dius, ara he de desfer-me de tot això. És això. No fa mandra disfressar-se, sinó desdisfressar-se.
Imagina't.
És un concepte, eh? Desdisfressar-se fa molta mandra.
Sí, 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 sí.
Per exemple, això em va passar, tu em preguntaves quina era la teva última disfressa.
Sí.
Fa molts anys que no em disfresso treballadament. No?
Treballadament, eh?
Sí, de que manera poc treballada no, ho he fet molt.
Poc se'n parli de que...
Hi ha gent que s'ho curra molt, eh?
Clar, quan tu no et saps maquillar, per exemple,
uau.
És un problema.
És un problema.
Sí, perquè totalment. Llavors veus tothom com va i dius, ostres, potser millor que no em disfressi, no?
Vas de quadre,
no?
D'aquesta manera. De quadre de Pollock. Ah.
Jo em vaig disfressar una vegada de vampir.
Mira.
Molt original, com podeu comprovar. Mai he estat de disfresses originals, això també...
Et queda no? bé de vampir, sí. Trobo.
De
no, que... no, és veritat.
Sí, em queda molt bé. He de dir que a mi m'ha sorprès molt, històricament, quan he vist disfresses originals. Quan dic, hòstia, aquesta persona, en quin lloc del seu cervell va aparèixer aquesta idea?
Sí.
Perquè em sorprenen les disfresses originals.
Quina és la més estrambòtica que he usat?
No, jo que he usat, jo mai m'he disfressat de res original. Mai, no? Mai.
Mai, eh?
Sempre he buscat, com sol dir, val, que vull passar per la vida com una anguila sense fer grans esforços, sempre he buscat disfresses molt poc originals.
Val.
Una vegada vaig dir, mira, ens obligaven a l'escola a disfressar-nos i vaig dir, jo em disfressaré de llenyataire.
Mira.
I et fots una camisa de quadres, de quadres. Sí, una mica de coseta negra per aquí la cara amb carbó,
ja
i ja està, ja t'has disfressat. Però llavors venia gent amb unes disfresses originalíssimes i pensava, sí, oh, en quin lloc del seu cap ha brotat aquesta idea.
Sí, sí,
em fascinava,
sí,
realment.
Tu
perquè...
tens estramòrica o no? La més estramòrica no. que has usat?
No, jo també he sigut una mica com David Balaguer.
Val.
Sí. Deixadot de la disfressa. Val. Deixadots de la disfressa.
Vas a comprar-la directament, si pot
ser. Sí, sí. Perquè a més passa una cosa. Bé, jo em vaig disfressar, això que et deia, de vampir.
Sí.
I clar, em vaig fotre allà un maquillatge.
Tuiràs.
I després, és això, la mandra de treure's tota aquella disfressa. Va ser el dia que vaig decidir no tornar-ho a fer mai més. Va ser el dia que vaig prendre aquesta decisió.
De res,
no, fora, prou, s'ha acabat tot això. Llavors, aquí passa una cosa també, si us hi fixeu, aquí, a Catalunya, concretament, les dates de disfressar-se,
sí,
són dates que fa fred.
És veritat.
Són dates, sí, que fa fred.
Sí.
Teòricament, perquè ara l'1 de novembre és un dia que ja no és tan fred com antigament, però sí, fa fresqueta. Màniga curta, però a veure,
però ja
sempre necessites una rebaqueta, un jerseiet. Llavors, Halloween al novembre, Carnaval al febrer. I el 75% de les disfresses, jo he comprovat, que són disfresses amb poca roba. A la gent li agraden les disfresses amb poca roba perquè a la gent li agrada ensenyar molta pell.
Sí.
A la gent li agrada ensenyar com pell.
Sí,
el dia,
sí,
de Carnaval i el dia de Halloween, el dia de la castanyada,
sí,
que la gent,
sí,
es disfressa,
sí, sí,
li agrada ensenyar pell. Per tant, què passa? Hi ha una cosa que és matemàtica.
Ai.
És matemàtica.
Aquesta sintonia.
I hi ha... M'encanta aquestes músiques que està fotent el José Matosas.
Sí,
avui,
sí,
està,
sí,
molt,
sí,
inspirat,
sí,
el José. Ja
avui
ho ha estat.
No, sempre.
Sí, però avui no sé què li passa, que tant a la tertúlia,
sí,
dels tribuneros com ara està efectuant un llançament musical que m'està agradant molt.
Sí.
Doncs això, hi ha un gran nombre de refredats post-Halloween,
sí,
i post-Carnaval.
Sí, senyor.
Això és molt cert.
Són dos moments on hi ha una allau de refredats perquè la gent es posa poca roba,
clar,
volen lluir les seves disfresses
i mira,
i passa el que passa. Que no és... Penso que les disfresses haurien de ser més d'una altra època de l'any. Sincerament, aquí a Catalunya...
Aquesta música podríem avisar els empresaris de Catalunya. Arriba Halloween.
Correcte.
Arriben les baixes.
Arriben les baixes.
Arriba la recopilació de refredats i les visites als caps plens a vessar amb gent que ha decidit disfressar-se amb poca roba.
Sí, 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 sí.
I atenció, perquè també us diré una cosa aprofitant aquesta música, José, que m'agrada molt aquesta
música.
Lluma
de foscor.
Han retirat del mercat. Soc molt pesat amb aquest tema. Ja ho vaig dir un dia. Ho he, sí, dit en altres programes que no són d'aquesta casa. Ho torno a dir,
un dia parlarem
de
coses que han retirat del mercat, perquè jo... Mira, ara en diré
no,
una altra.
Digues, és que han retirat la purpurina.
Ai, és veritat.
La purpurina...
Mira.
Pel tema de les disfresses...
Estic indignat.
Jo estic indignat, perquè pel tema de les disfresses sempre funcionava.
Sí, sí, sí.
També t'he de dir que la purpurina l'han retirat perquè, clar, conté molts microplàstics.
Correcte.
És a dir, que en realitat ho han fet per ajudar el medi ambient.
Ho han fet bé.
I està molt bé, tot el que sigui col·laborar amb el medi ambient m'agrada, però ja no passarà allò, no passarà allò tan divertit.
Mai te l'acabes de treure, eh?
És el que anava a dir.
Que a mi em fa molta mania, allò.
És el que anava a dir. És el que anava a dir.
Però va ja molt no... bé per la pell, perquè t'exfolia la pell. Clar, se li ha de treure les coses bones.
Ara.
Ja, Joan, ja no passarà allò.
Mira.
Allò tan divertit. Sabeu allò tan divertit de... Aquell Carnaval, aquell Halloween, que em vaig disfressar de no sé què, que em, sí, vaig posar purpurina, i després un dia ets a casa i mires al sofà...
I és tot de
i allà
purpurina.
Hi ha una particuleta de purpurina, sí, i dius, oh, encara hi ha una... encara hi ha una partícula de purpurina aquí al sofà...
És així.
I et trasllada aquelles reminiscències d'aquella festa i tot el, sí, que va passar. És a dir, que la purpurina sempre havia estat una eina o un producte que t'havia fet recuperar records.
Sí.
Un gran recuperador de records, la purpurina, i ja no els podrem recuperar perquè la purpurina... També m'agrada molt quan algú, després no t'ho has gaudit d'una festa de Halloween, per exemple, el Joan,
sí,
el Joan, l'Andreu, Gaudeix d'una... Sí, perquè l'estava assenyalant a ell i li he dit Joan. Estava gaudint d'una festa de Halloween memorable amb purpurina i després ens trobem aquí 3 dies després
sí.
I el tio té una particuleta de purpurina aquí al coll
segur.
I dius, ah, aquest tio s'ho va passar bé.
És un clàssic.
És també un generador
sí.
No només de records, sinó també d'enveges. Perquè dius, oh, que bé que s'ho va passar. T'imagines que s'ho va passar molt bé aquell tio
només
en aquella festa? Només per aquella partícula de purpurina, la partícula minúscula, partícula minúscula de purpurina al coll, ja et fa generar tota una mena de
per molt minúscula que sigui la partícula, mental. També t'ho dic, com et dongui el sol amb aquella partícula minúscula, deixes sec sí. A mig barri, eh?
Sí, 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 sí. Enlluerna la partícula.
Així de, és així. Deies coses prohibides, i deixa'm fer una queixa, que jo crec que mai he fet pública, però és una cosa que sempre l'he portat molt endins. A mi em va fer molta mania i molta rabieta el dia que van treure de mercat de les Fires de Reis. Tu te'n recordes que hi havia aquelles caixes de cigarretes de xocolata?
Sí, fora, això.
Ai, les
van treure. Fora. Però fixa't tu, per no incitar, sí. Amb cigarretes de xocolata, però fixa't tu que les cigarretes... O sigui, retiren les cigarretes de xocolata, però no les autèntiques. És collonut,
no,
això. És collonut, perquè aquí hi ha un tema que és per fer...
Que seria, retiren les cigarretes de xocolata i et posen per menjar, et posen caques.
Sí, exacte.
Vull dir...
Caques de xocolata, sí, sí. Aquest tema seria per fer-lo un altre dia, però jo, sincerament,
us ho dic,
estic indignat amb aquest tema, perquè, d'acord, retiren la purpurina per afavorir el medi ambient i per alleujar el medi ambient dels microplàstics. Això em sembla sensacional. Però, escolta, si ens fotem a retirar coses nocives pel medi ambient i per la salut,
ui,
per què no cauen els grans tòtems de la nocivitat?
Ara!
Ara! Per la nocivitat, no només física, sinó també mental. I aquí parlem del tabac, per exemple.
De les xarxes
socials. De l'alcohol, del joc.
També.
Tot això, els grans líders de la classificació, de la nocivitat,
sí,
aquests
sí.
No cauen, eh? Cau la purpurina, que em sembla molt bé, perquè va molt malament pel medi ambient, el que vulguis. Però els grans tòtems, és a dir, els Barces, Madrids i Manchester United i Manchester City de la nocivitat, aquests no van fora. Van fora els Celta de Vigo.
Trobo indignat, avui.
No, és que aquest tema a mi m'ha... Llavors, amb això de les disfresses...
Jo potser et faig una mica feliç ara, perquè l'altre dia per TikTok vaig veure una persona que estava creant purpurina sense microplàstics.
Clar, no, això sortirà, evidentment.
Perquè, a més, també, a banda de les eines que tu deies, també és eina de relacionar-se, la purpurina, en una festa.
Sí, tant.
Perquè ara vull purpurina, ara me'n dones...
I quan portes purpurina a la cara i fas dos petons a algú, que és molt graciós, també, que li deixes...
Sí.
Sí, perquè un altre dels temes que ens aporten les disfresses, i això és molt interessant, és que gràcies a una disfressa t'atreveixes a interaccionar més amb les persones. Els que som tímids, els que som tímids i no ens atrevim a parlar amb la gent quan som nosaltres mateixos, amb una disfressa...
Ets un altre.
Només que tu ara surtis al carrer...
Estic molt d'acord.
Posant-te 3 cosetes a la cara que no vagin amb tu, és a dir, que si ara, per exemple, surto al carrer i em poso unes ulleres de pasta, una barba postissa i una gorra, ja m'atreviré més a parlar amb gent que no passi surto com sóc jo, perquè les disfresses són un catalitzador de la seguretat personal. És així. Perquè estàs interpretant un personatge que no ets tu, perquè estàs interpretant un... Després també us he de dir que hi ha molta gent que va disfressada tot el dia i no ho sabem.
Sí,
entre nosaltres potser en tenim algunes. En aquesta ràdio, aquí fora al bar quan anem a esmorzar...
Ara.
A tot arreu... Hi ha gent que va disfressada i tu no ho saps. I que hi ha gent que després, quan arriba a casa seva, en la solitud del seu domicili, es treu la màscara que ha portat tot el dia i és ell, és l'autèntic.
Ara.
En captivitat...
N'hi ha d'aquests.
Sí,
molts.
En captivitat, tots som d'una manera i fora, potser, a l'exterior, en som d'una altra. Però hi ha molta gent d'aquesta. I, no,
sí.
I alguns els tenim calats i detectats, però hi ha molts que no els teniu detectats i calats, eh?
Això és veritat.
Torna
a posar la musiqueta aquella de terror, sí. Perquè això a mi m'ha fet basarda.
És que això fa basarda.
Hi ha gent...
Molta gent... Sí, digueu, Joan.
Que penseu que la coneixeu?
I no la coneixeu.
I no la coneixeu, eh?
Hi ha molta gent en aquesta societat...
Aloro!
Sí, hi ha molta gent en aquesta societat que va disfressada...
Ara.
I tu no ho saps.
I que duen no 2 màscares, no.
3, fins i tot. I quan arriben a casa seva, es treuen la màscara. I allà hi ha l'autèntic, o l'autèntica. Però tu no el veus perquè l'endemà...
La torna a portar.
torna a portar aquella màscara.
Ah, besar d'això, eh?
La màscara que té desada al rebost de les màscares, perquè hi ha gent que en té més d'una, de màscara.
No, no, sí, sí, i més d'una, sí, sí.
Hi ha gent que és d'una manera aquí, hi ha gent que és d'una manera quan va fer el partit de pàdel, hi ha gent que és d'una manera quan va al bar a prendre el cafè.
Hi ha gent que la feina critica els del pàdel. I els del pàdel critica els de la feina.
Correcte, correcte, correcte.
Compte amb això.
No, no, és que sí, això és molt interessant.
Que seriós.
Això és molt interessant i és molt seriós.
T'hem fet sociologia en aquesta secció.
I com diu el Joan... Sí, sí, és que és una, aquesta secció és una secció sociològica. Ha dit una paraula sensacional, sensacional per definir tot això, que és basarda.
Basarda,
tot això
sí,
fa molta basarda. També fa basarda la gent que busca l'originalitat en una disfressa i no la troba. I no la troba.
Sí.
Perquè tu dius, oh, quina gran idea que he tingut. Em disfressaré de Luis Rubiales. No, dius, aquest Halloween em disfressaré de Luis Rubiales i em posaré una mica
haurà,
de sang.
Sí. Segur que n'hi haurà.
I tu dius, hòstia, és una gran disfressa, no? Perquè associes Luis Rubiales, una cosa terrorífica.
Amb cràpula.
I després vas a la festa aquella.
Dràcula.
Això és com quan et compres aquella camisa que vas a la festa,
sí.
I hi ha dues o tres persones més amb aquella camisa.
Correcte.
Això passa de vegades, i ho hem vist a les revistes del cor, gent que ha anat a un casament
sí,
i ha portat el mateix vestit que portava una altra persona, i això és motiu de parlar-ne, perquè tu buscaves l'originalitat i no l'has acabat trobant.
Però més terrenals, això és quan vas a una festa i te n'adones que la camisa que portes, que t'agradava tant, va tan cenyida que el darrer botó s'obre.
Explota, sí.
Això li passa molt a la gent a la porta.
Correcte. Ara no tant, perquè s'està cuidant.
Sí?
Sí, ara s'està cuidant.
Canviant la cosa, eh?
Està canviant la cosa. I llavors és aquesta, no?, la disfressa terrorífica original que no acabes d'encertar-la moltes vegades. Jo crec, per exemple, que aquest Halloween molta gent es disfressarà, atenció, de Rosa Peral.
Uau! Sí, és veritat. És
bona
veritat,
aquesta,
n'estic convençut.
Per Twitter corria.
I d'entrada dius... Oh,
tu creus que hi haurà molta parella de la Guàrdia Urbana?
Sisplau.
Però cap cadàver calcinat?
No, ui.
Aquest és l'original, eh?
Bueno, seria l'espelma, no? L'amic espelma, aquest diria.
Sí, sí, sí. Sí, sí. No, és que...
Mica Batum,
és que és perquè la gent també... Això és una altra de les coses que es practiquen molt, que és buscar la combinació.
Ara.
La combinació, és a dir, nosaltres
això sí que
tres... Això està bé, s'ha de reconèixer que és divertit.
És xulo.
Nosaltres tres, per exemple, això, ens disfressem. Mm. Jo de Rosa Peral, tu de l'amant de Rosa Peral...
I em deixeu de cadàver.
I ell de cadàver.
Ara.
I l'Andreu de cadàver.
Que dolent, David. I anava a dir els tres mosqueters.
També, els tres mosqueters. També.
A veure, Halloween, els tres mosqueters.
Però,
però
aquestes combinacions a mi m'agraden molt.
A mi també.
Això s'ha de reconèixer que és divertit.
I a mi m'agrada molt usar... Igual sóc l'original que no li acaba sortint bé, eh? També t'ho dic. Però m'agrada molt usar el concepte. És a dir, si jo m'hagués de disfressar fent combinacions aquí de Rosa Peral, que recordo que es deien Tonto el Bote, i em disfressaria Tonto el Bote. Aniria de tonto amb una gallada a la mà.
M'agrada això.
Joan.
Aquestes coses absurdes a mi m'encanten, ho saps?
Absurd.
Les absurditats m'agraden
sí,
molt a mi.
Sí, sí, sí.
Però clar, és això. Tu consideres que això és una idea molt original, aquesta, no?
Igual la gent no ho entén.
No.
No, igual no, segur.
Però sempre, quan arribes a la festa, sempre hi ha algú que també ha tingut aquesta idea.
Sí.
I llavors hi ha quatre roses perals, quatre cadàvers calcinats... És això, que al final has tingut una gran idea, però la teva gran idea, alguna altra persona també l'ha tingut. Això és una cosa molt interessant, també molt vinculada al tema del funcionament de la societat.
Sí.
O dels mitjans de comunicació, o del món cultural i creatiu.
Sí.
De vegades tu consideres que has tingut una gran idea i dius, hòstia, quina idea que he tingut. I després descobreixes que quatre persones més també han pensat en allò.
Correcte. Jo el que faig normalment, o sigui, miro Twitter, i crec que Twitter és un bon estudi de mercat
per saber... Sí,
perquè també es deia que es disfressaria molt la gent de Jeffrey Dahmer.
També, clar.
Uau.
Però és bastant...
Hosti, és una molt bona disfressa aquesta,
sí.
També.
Uau.
Però sí, també serà una disfressa poc original, segurament.
Sí, clar.
Però que està bé, perquè després també està bé veure com cadascú treu aquella disfressa. Sí.
Hi ha algú a l'equip que diu que es disfressarà de castanya.
Qui? La Núria Ros? La Núria Ros és de disfressar-se.
Algú de l'equip.
Només ha dit...
Núria Ros és de disfressar-se o no? Espera't. Ets de disfressar-te o no? Espera't, que ve. Espera, ja ve cap a dins.
Núria Ros t'he de dir que fa uns anys em va dir... Tinc una festa temàtica,
sí.
I he d'anar d'un personatge que comenci amb la lletra del meu nom.
Ah.
Amb N. Això està bé.
Això està molt
bé. Mira. Sí.
Això està molt bé. Buscar provocar
Mira aquí,
que l'enginy funcioni.
Núria Ros, sí, sí,
de vegades
no,
l'enginy de vegades és una maquinària rovellada,
sí,
que l'hem de fer funcionar. No? L'has d'intentar reparar perquè funcioni. I aquest tipus de coses funcionen com a un oli que col·laboren a que l'engranatge torni a funcionar. I Núria Ros aquell dia va haver de pensar. I què vas fer?
Hem de nenuco.
Ah, mira.
Molt bé, veus?
Sí, sí.
El cap va començar a funcionar i al final arribes a...
I realment no necessites massa disfressa. Amb 3 o 4 complements ja ho tens. Amb dos coetes i un llacet, nenuco.
Aquest any de castanya, eh?
Sí, no, però perquè com que fèieu la broma m'ha vingut un a mi i dic de castanya...
Però a tu t'agrada disfressar-te, llavors?
No ho heu entès, eh?
Sí,
sí, ho heu entès. Sí, tant, que ho heu entès.
Val.
Jo no.
No, perquè...
És el concepte, també, diguem-ne.
Saps allò que diuen... Aquest ha agafat una castanya.
Sí. Ah, d'acord.
Era una broma.
Bé,
no sóc d'agafar castanyes, sóc de menjar-me-les.
Però t'agrada el tema de les disfresses?
Molt, molt. Sí. Ah, moltíssim, m'apassiona, de fet. Sí, sí. Us convido que fem un concurs de disfresses un dia, si voleu.
Vinga.
Bé, és que, de fet l'havíem de fer. L'havíem de fer amb la Inés, amb la dissenyadora de moda. No us en recordeu que el primer dia...
Sí, sí, sí.
Mira, que jo me'n recordo un poc de les coses,
no, però... el primer dia vam dir que ens analitzés l'outfit.
Com anàvem vestits nosaltres.
Però també vam dir de disfresses.
Sí.
Jo la festa temàtica... va ser fa molts anys, és que no recordo ni l'any. Potser ja era l'any 2002 o així. Una festa temàtica de... Heu vist la pel·lícula Gris?
Sí.
S'havia d'anar de gris, tu.
Ah, que xulo. M'agrada molt,
aquesta,
eh?
Aquesta perquè molt. És una disfressa relativament senzilla.
Jo hagués anat amb el pijama.
Amb el pijama?
Sí, perquè estic gris. Oh. I has anat de gris.
Hòstia, Joan.
Et venen al cap aquestes tonteries.
Et venen al cap aquestes, eh?
Sí.
Doncs jo vaig anar allà amb una...
Tu de què vas, de gris?
De gris, doncs sí. Clar. Hauria estat bé, també.
Home,
sí.
Anar de colors també està bé, perquè passes per un lacacito.
Exacte. O també la gent, aquestes disfresses col·lectives, en vaig veure una vegada. Sí. Clar, en aquell moment et sembla molt original i després... Quan ho veus de lluny,
clar,
aquesta cosa també passa, eh? La distància et fa veure ridícules algunes coses que en algun moment et van encantar. I clar, amb les disfresses col·lectives també hi havia el tema aquest dels colors, del parxís.
Ah, sí.
Però que això era una cosa que ja feien, hi havia un grup de música que es deia parxís, i en realitat era això, ja.
Sí, sí,
cada color era una fitxa, tal, hi havia...
Ara, jo estic molt d'acord, no sé si ho estaràs, David, en potser a Halloween no tant, a Carnaval més, però les disfresses... És a dir, has de fer el ridícul.
Sí.
Sí. Una mica, sí.
Mm-hmm. Allò tan ben posat i tan ben estudiat i tan ben treballat, està xulo, però no, tu has d'anar a Carnaval a fer el ridícul. Mm-hmm.
Però des de fa uns anys també es busca molt això que et dic, la disfressa sexy.
Sí.
Tant per homes com per dones. Poca roba, molta pell.
Sí. És molt poc còmode, per això, perquè amb la fred que fa...
No, i després passa que al final la gent es disfressa per una cosa tan senzilla com per desconnectar de tu mateix durant unes hores.
Sí,
perquè és molt pesat, o sigui, a vosaltres suposo que també us deu passar. Clar, tu estàs les 24 hores del dia amb tu mateix.
Sí.
I en alguns moments, hòstia...
Et canses de tu mateix.
Et canses molt, eh? Et fas molt pesat a tu mateix. Dius, hòstia, però com puc ser tan pesat? Ets un plom, tio. Marxa una estona. Marxa d'aquí. Però clar, no marxa, perquè... les 24 hores del dia les passes amb tu. Per tant, una festa de disfresses és un bon moment per marxar de tu mateix.
És així.
I no, després vigileu també, última cosa, amb el tema de les màscares que dèiem, no?
Sí.
En una festa de disfresses es lliga molt,
sí,
però potser aquella persona que t'agrada tant amb aquella màscara i t'agrada tant tot el que t'aporta aquell dia, després quan la veus amb els dies sense la màscara i com és realment, no t'agrada tant. Per tant, és un lloc...
Compte amb això.
És un lloc per lligar, però per
obtenir... Amb peus de plom.
Amb peus de plom i per obtenir relacions curtes.
Sí.
Relacions efímeres.
Sí.
Relacions efímeres. Crec que no podem esperar obtenir una relació de llarga durada en una festa de disfresses. Mm. Sincerament ho penso, però segurament ara trucaria algú que diria jo vaig conèixer la meva parella fa 40 anys que estem junts i ens vam conèixer en una festa de disfresses amb una màscara veneciana. Perfecte, collonut, sempre hi ha casos. Però generalment penso que una festa de disfresses és per obtenir un rotllet efímer.
Sí.
Sincerament.
Núria, preguntava en David Balaguer, les últimes disfresses, tu recordes la teva darrera o no?
De gat,
molt
bé. Molt bé.
És que la Núria és d'aquestes persones que abans dèiem que es treballa molt la seva disfressa, no? És a dir, com dir-ho? Va guapo.
Per ser simple,
va guapo. I ja està.
I quan et disfresses, per exemple, aquest dia que et vas disfressar de gat, quanta estona vas trigar... està amb la disfressa ja operativa per sortir al carrer.
És a dir, preparant-me?
Sí. Quanta estona de preparació?
Una horeta. Però jo de normal també tardo això.
Sí, encara.
Jo sóc de les lentes. Prefereixo despertar-me 2 hores abans i tenir temps per mi.
Correcte. Mira, jo que m'ho preguntaves...
Ja t'ho diré,
més ben dit... he hagut de fer memòria, eh?
Has hagut de fer memòria.
Mai més ben dit amb aquesta santa casa. No sé si recordaràs que Sergio Dalmau va treure una cançó amb l'Escolania de Montserrat.
Sí? Boníssima.
Doncs amb un carnaval de Vilanova i la Geltrú, n'érem... jo sé, 10 persones,
exacte. Aquesta. Superar els obstacles.
Érem 10 persones i un anava de Sergio Dalma i la resta anàvem d'Escolania de Montserrat.
Ah, que xulo, m'agrada molt.
Sí, sí, sí.
Sergio Dalma.
Cantàveu també o no?
Sí, sí, anàvem pel carrer cantant...
Em dones força.
És que és disbau, això.
I el Milai, perquè anàvem d'Escolania.
És boníssim disfressar-se de Sergio Dalma. Quanta gent es deu haver disfressat de Sergio Dalma? No? Poca, en realitat. No?
Sí.
Però no, està molt bé.
Sí, sí, és així. Mira.
Em dones força. Trist. Oh, m'encanta Sergio Dalma.
No, el senyor, una cançó americana.
Saps que a mi m'encanta Sergio Dalma?
A mi sí? també.
És una de les meves passions.
A mi també. Té un... Sí. un tros de veu.
I aquesta cançó és de Gallina de Piel. M'agrada molt, m'agrada molt.
Jo, a vegades, aquesta anècdota, potser alguna vegada ja... Potser un dia vam parlar d'Eurovisió en aquest programa, no ho recordo.
Pot ser, sí.
Jo, moltes vegades, i ho faré amb aquesta música de fons...
Ai.
Miro per YouTube
sí.
el vídeo de l'actuació de Sergio Dalma al Festival d'Eurovisió.
Compte, eh?
Us ho recomano.
Sí, sí. No ho dic.
Bailar Pegados. Correcte. És una actuació. L'altre dia que vam començar ja, ara faré la falqueta, vam començar el màster de radiofònics.
Per cert, felicitats pel podcast.
Ah, moltes gràcies.
La Ronda Perversa.
Sí, la Ronda Perversa. Doncs,
és molt xula, la veritat.
Moltes gràcies. L'has escoltat?
Sí, i tant.
Gràcies. Doncs deien això, que tu... has d'exhibir sempre una mirada guanyadora. Mireu el vídeo de Bailar Pegados, de l'actuació del Festival d'Eurovisió...
Sí, sí, no, és brutal.
...i veureu el que és una mirada guanyadora.
Mm. És brutal.
És una cosa... aquest tio és un seductor.
Sí, i tant.
És un seductor.
Boníssim, Sergio Dalma. David Balaguer, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
Fins la propera setmana. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel. Ànima Estel. L'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel.
Escoltant, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, amb Joan Trias.
Pràcticament 5 minuts i arribem a 3 quarts de 12. Amics, amor i un conflicte que els ajuntarà més del que podrien arribar a creure. Aquesta és la màgia d'un text com el de Fred Ullman i que podeu veure al Teatre Goya de Barcelona fins al 12 de novembre. Un text que també és més actual del que podríem arribar a pensar. M'explico. L'amic retrobat ens parla d'amor, de joventut, d'entusiasme per la vida, però també ens parla dels horrors, del discurs d'extrema dreta i el seu calat, de l'odi, del trencament i de l'entesa. Un viatge que et capbussa per un paisatge de sentiments imperceptibles que van ràpid, molt ràpid. De tot plegat se n'encarreguen tres actors, tres actorassos, sota la direcció de Joan Arquer. Jordi Martínez és l'encarregat de fer-te arissar la pell amb el seu do dalt de l'escenari, interpel·lant el teu i el seu ara. Quan mirar enrere fa mal, fa molt de mal. Un cant a la llibertat, però sobretot a l'esperança innata d'una infantesa tremendament innocent a tot, també als perills. Una perspectiva mordaç, intel·ligent i valenta per voler tornar al passat. L'amic retrobat, a més, compta amb el llacet de poder canviar d'escena sense gaires malabarismes i de forma efectiva, divertida sovint, colpidora quan cal. Dit això, aquest dimecres a La Caravana Estel en parlem de tot plegat amb l'actor Jordi Martínez. Jordi Martínez, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia a tots. Moltes gràcies per fer aquesta difusió de l'espectacle. Moltíssimes gràcies.
Jordi, com estàs després de l'obra d'ahir? Perquè em sembla que emocionalment deu ser una obra que deixa tocat després d'interpretar-la.
Sí, indiscutiblement has de fer tot un viatge durant la funció per mantenir l'atenció de l'espectador, i això ens obliga, vulguis o no, a mantenir aquesta atenció en nosaltres mateixos. Mm. I és veritat que durant el recorregut de l'espectacle no ho notes tant, però quan acabes sí que sembla que hagis pujat 15 bombones de butano.
Oh. Ara fa tot just una setmana que l'Amic retrobat s'estrenava al Teatre Goya de Barcelona. Com estan anant les funcions? Quina és la resposta del públic?
Bé, la veritat és que el públic que tenim surt molt... no sé si seria entusiasmat dir-ne la paraula, perquè realment és un espectacle colpidor i que et deixa en un estat d'ànim a vegades una mica fotut, però la veritat és que estem molt contents del que està passant. Hem tingut gent dempeus. Vull dir que estem molt feliços perquè pensem que la història és molt bonica, que està explicada d'una manera molt senzilla, sense grans focs artificials, però que arriba molt directament a l'espectador. Nosaltres ho notem des de dalt l'escenari, tenim sempre una orella posada per veure com s'està respirant a la platea, i estem confirmant cada dia que la gent està absolutament enganxada en aquest text meravellós.
Jordi, jo que també vaig tenir l'oportunitat de venir ahir al Teatre Goya a veure-us amb aquest magnífic L'Amic retrobat, a part de colpit, vaig sortir amb molta reflexió, que suposo que és el que ha de generar ja de per si la cultura, el que ha de generar el teatre, no? Teatre és això, que la gent surti en ple debat, no?
Sí, és bonic que et passin coses. És bonic que quan surtis del teatre... Si quan surts del teatre només dius bueno, va, on anem a prendre una ensaladilla russa, potser és que li ha faltat alguna cosa. Si això convida a la reflexió, a la discussió, a mirar diferents punts de vista, vol dir que una de les coses, una de les finalitats de la cultura l'estem complint. depèn de quin tipus d'espectacle, això no és imprescindible, però en aquest cas sí que ens indica que anem pel bon camí si realment provoca tot això. No?
Ho deia abans a l'entrada amb aquesta xerrada amb Jordi Martínez, que és una obra que ens parla del que ens parla, que és una història que ens parla de dos amics durant el temps del nazisme i del trencament d'aquesta relació, o sembla del trencament d'aquesta relació, però és una obra, també ho deia ara, molt més actual del que sembla, no, Jordi?
Ah, sí, perquè... Bé, la veritat és que si alguna cosa... és l'ésser humà, és absurdament estúpid i va repetint una vegada i una altra els seus errors. I no n'aprenem mai, no veiem que la violència, les guerres, el posar-te per damunt dels altres no solucionen mai els problemes. Al contrari, augmenten els problemes humans i d'aquest món. I bé, això és el que realment... Per això, la fa actual, i probablement si la torna a fer algú d'aquí 20 anys, continuarà sent, lamentablement, continuarà sent actual, perquè la mirada que tenim nosaltres cap al món és molt esbiaixada, i sembla que fem justament tot el contrari del que volem fer. Aquí hi ha un gran cant a l'amistat, un gran cant a l'esperança i a moltes coses, però que sempre acaba destruïda per justament pel mateix, no? Perquè ell voler manar, perquè ell voler imposar per aquesta ultradreta que desmesuradament està bellugant-se pel món creient que són revolucionaris i que no entenen res dels revolucionaris, no? Més aviat, tot el contrari, són molt reaccionaris i poc respectuosos amb l'ésser humà. Aquesta és la meva visió, i per això fer aquesta obra fins i tot és una mica de militància per lluitar contra tot això.
Precisament, Jordi, com que és una obra tan actual, deixa'm preguntar-te per això. Tenim a Meloni a Itàlia, a Víctor Orbán a Hongria.
Sí.
Tenim a Santiago Abascal per Espanya. Tenim el Milei a Argentina, sí, que Argentina podria guanyar les eleccions en una segona volta. Et fa por l'extrema dreta a dia d'avui?
Naturalment que fa por, i fa por perquè cada vegada ens eduquen menys en el sentit crític, ens eduquen poc en la reflexió, ens eduquen molt més a seguir les coses que ens semblen, com ho diria, doncs, de calaix, no? Tots aquests populismes que amb quatre paraules molt fàcils diuen que tot es solucionarà i l'únic que fan és treure drets a la gent i utilitzen un llenguatge que et sigui molt fàcil entendre, molt planer, i que et diuen tot allò que tu volies escoltar, però que saps perfectament que això és impossible que sigui així i que és, bueno, una manipulació absoluta. Però, clar, com que aquest punt crític, aquest punt de reflexió, no el tenim, l'estem perdent, i cada vegada ens n'ensenyen menys, estem creant un lloc ideal per aquest tipus de persones. No?
Dit d'una altra manera, a l'extrema dreta, tu que vens del món de la cultura, és l'anticultura?
Per mi sí, per mi sí. Per mi m'adono que tot el que ells volen i desitgen són aquelles coses que a mi em fan feliç, no? I per damunt de tot es carreguen el respecte a tot allò que no pensi com ells. I això, per mi, ja és el primer símptoma de que van maldades quan ells manen. En conseqüència, sí, jo vull una cultura oberta, crítica, que ens faci sentir, que ens faci pensar, i crec que tota aquesta gent està absolutament... No té cap interès en que la gent es culturitzi, perquè culturitzar... O sigui, la cultura és formació, i la formació és llibertat. I això és un dels grans enemics d'aquesta extrema dreta.
Està clar que la història d'una obra com aquesta, de l'amic retrobat, és aquesta història entre dos amics durant l'auge del nazisme. Però què amaga aquesta història? Darrere aquesta història, Jordi, què hi trobarem?
Bé, primer de tot, m'agradaria puntualitzar, clar, explica la història de dos nanos que es coneixen, un aristòcrata, un alemany aristòcrata, de família aristòcrata, amb un alemany jueu, i es coneixen tots dos, tenen l'edat de 15 i 16 anys, això vol dir, doncs, que encara tenen tot un somni de la vida i per endavant i res no els frena i volen viure la vida intensament, que és el que pertoca a la joventut. I després, inevitablement, el món dels adults, en definitiva, no? Que és el que provoquen les guerres i tot aquest feixisme i tota aquesta història, és el que, mica en mica, forçosament, en aquest cas, a través dels pares d'un d'ells, es van separant, i aquell amor que senten tan pur, mica en mica es va mig trencant com un vidre, com un mirall, i és un mirall que ja després inevitablement no podran tornar a arreglar-lo, no? Saps què vull dir? Vull dir que aquell pas que els estan empenyent al món adult, és impossible que ells per si sols puguin tornar enrere. El món els separarà per una cosa que no té res a veure amb ells, que no té cap mena d'aquells, sobre això no hi tenen cap mena de decisió, i en canvi, doncs, en pagaran totes les conseqüències. I això el que ens explica és que és una llàstima que els humans ens fem grans. El que explica és que creixem malament i que hauríem de fer-nos-ho mirar, perquè les criatures, i no els 15 i els 4, no, i els, no tenen problemes de color, no tenen problemes d'ideologia, no tenen problemes de res, s'entenen tots amb tots. I això és el que ens explica que, d'alguna manera, creixem malament, i que els adults, en nom de la sabidoria, en nom de nosaltres sabem com funciona el món, el que fem és espatllar-lo i complicar aquesta puresa de la joventut, complicar-la en l'existència diària.
Una obra on no vull desvetllar absolutament res, no vull fer cap mena d'espoiler, però com que en Jordi em deia, nosaltres notem el que va passant en el públic. Jo crec que en poques obres de teatre, amb totes les que vaig a veure, però en poques obres de teatre respira tant el silenci, Jordi, com en l'escena final.
Sí, pues sí, és veritat, i és un plaer, perquè aquest silenci tens i a mi m'alimenta l'ànima a l'hora de, sobretot la part final de l'espectacle, quan s'arriben a les conclusions, a mi m'alimenta molt l'ànima rebre justament de la platea allò que rebo, perquè es podria tallar amb un ganivet aquell silenci,
sí,
aquella tensió, i és molt clar el perquè, no? I aleshores és una retroalimentació, és a dir, que d'alguna manera provoco això en els espectadors, però que els espectadors m'ajuden a fer tot això, perquè notes perfectíssimament l'estat d'ànim amb el que ho estàs rebent.
Si voleu saber a què ens referim, res, heu d'anar al Teatre Goya a veure l'amic retrobat, que de veritat val molt la pena, amb Jordi Martínez, però també amb Quim Ávila i amb Max Grosser. Deixa'm preguntar-te com ha estat treballar amb ells dos.
Home, doncs és molt bonic. Justament això és el que et deia. Clar, ens portem bastants anys de diferència.
Sí, però hi ha molta complicitat, dalt de l'escenari?
Sí, moltíssima. Som molt amics, ens estimem molt i treballem junts. I això és molt important. No cada un fa la seva guerra pel seu cantó, sinó al contrari. Ens alimentem els uns als altres. Això fa que l'espectacle sigui millor, que l'espectacle creixi cada dia, però al mateix temps, a la nostra vida personal i particular, això ens fa que ens tinguem més amor cada dia, també. Jo aprenc moltes coses d'ells, perquè no només els joves n'han d'aprendre dels veteranos, sinó que els veteranos, a la nostra feina, realment no n'acabes de saber mai del tot. I veus des d'on enfoquen el seu personatge, com el treballen, i em creen una gran admiració i em puc dir que em faig un gran aprenentatge de veure com es belluguen i el que donen i com ho donen. I això és un i nosaltres aquesta complicitat la tenim cada dia i ja et dic, i això per mi fa que l'espectacle sigui molt millor.
De seguida et pregunto per Joan Arquer, però abans, ahir vaig quedar colpit entre altres coses, perquè és veritat que t'hem vist fer també personatges molt seriosos dalt de l'escenari, però jo no recordo haver-te vist fer un personatge tan seriós i colpidor alhora dalt de l'escenari, precisament Jordi Martínez, que ve del món, o tots el coneixem molt perquè ve molt del món del clown, no? Venir del món del clown t'ajuda d'alguna manera a fer també personatges tan dramàtics com aquests?
Sí, perquè les arts escèniques, en definitiva, posem nom que l'ha de tenir, no? Perquè si no, no hi hauria la possibilitat d'entendre'ns. Però vull dir, per mi hi ha una cosa que xupluga tot això, que són les arts escèniques. Mm. I el món del pallasso, per exemple, és justament pel contrari, pels somriures, per moltes coses d'aquestes, és el que t'ensenya i t'obliga a posar l'orella ben grossa cap a la platea per saber on són, per veure quin tempo portes, com... O sigui, el pallasso inevitablement escolta molt el pati de butaques, escolta molt on és la gent, com li arriben les coses, i, per exemple, això és una gran arma a l'hora de fer un personatge tan dramàtic com aquest, perquè aquesta oïda que, com a vici, la tens posada sempre, et permet absolutament jugar, a fer surfejar per aquell text, sabent i notant i sentint que pots fer-ho, perquè el que et deia abans, no? Notes molt aquest estat de l'espectador i això et reafirma en molts moments cap on estàs anant. No hi ha molt... Allò que dèiem abans, no? Jo crec que el teatre serveix per la reflexió, serveix per riure, que no l'hem de menys tenir, o per plorar, és igual, tant se val. El que és important és que d'una manera o altra et provoqui alguna cosa, que no te'n vagis com si res no hagués passat, sinó que surtis potser eufòric, o potser fotut, o potser reflexiu, és igual, però és important que passin coses. I el pallasso et dona moltes armes a l'hora de fer d'actor dramàtic, com per entendre'ns, i al revés també passa. Ser actor et fa plantejar que el teu pallasso va creixent a través de les armes que tens com a actor.
Et preguntava per Quim Avilà i Max Grosse, que comparteixen escenari amb tu, però tots tres heu estat dirigits per Joan Arquer. Com ha anat la cosa?
Molt bé, amb en Joan som molt, 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 molt amics. Tots dos formem part de Rum i Fia des dels seus orígens. Vivim aquest món del clown. Ara mateix ja estem... aviat estrenem aquí a Barcelona l'últim espectacle de Rum i Fia, i també dirigit per ell. En aquest cas hi surt també, però... I estem molt contents, som molt amics, ens coneixem molt, i hi hem treballat diverses coses junts. Ell ha optat per aquest camí de la direcció, també, i trobo que té un talent innat i que se n'en sortirà molt bé, perquè totes les coses que fa, primer de tot, tenen un compromís, o sigui, molt clar. No fa les coses perquè sí, sinó que tria textos i històries que tenen compromís i tenen reflexió, i això li dona una credibilitat absoluta, en el sentit que és molt coherent amb el que ell pensa i vol a la vida, com amb el que ell intenta dirigir. Ha anat molt bé, i amb el Quim i el Max ens hem entès molt bé, ha sigut una bassa d'oli, i això només ajuda a que els espectacles puguin ser millors. Mm.
Ens queda res, mig minutet, però no vull deixar-t'ho de preguntar perquè em va cridar ahir molt l'atenció, i em podrà dir Jordi Martínez avui, això li hauràs de preguntar a Xesca Salvà, que és la dissenyadora de sonografia, però l'escenari que veiem és minimalista precisament per la mateixa força del text?
Sí, exacte. Primer hem volgut per damunt de tot que el text arribi amb claredat, això que deia, sense focs artificials, i aquell blanc tan blanc, jo crec que simbolitza la puresa de l'amistat, la puresa de l'amor, on després, més tard, hi haurà projeccions que seran més dramàtiques, però vull dir, aquell blanc tan blanc per mi representa una puresa d'una relació sense conflicte, amb una relació fresca, generosa, i crec que d'alguna manera explica molt bé aquest blanc, explica molt bé tot això.
Jordi Martínez, que el podeu gaudir al Teatre Goya, juntament amb Quim Ávila, amb Max Grosse, amb aquest amic retrobat al Teatre Goya fins al 12 de novembre. Jordi, un plaer parlar amb tu, com sempre, de teatre. Que vagi molt bé, una abraçada.
Escolta, moltíssimes gràcies per fer-ne difusió. Una abraçada molt forta i us espero també.